El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Molt bona nit, oients d'Ona Codinenca, els del Centre Excursionista ja som aquí. Avui anem a la muntanya i anirem a voltar una mica més que la muntanya. Abans de fer el resum de qui tindrem i de què parlarem, el que volia comentar, i ens ho han deixat molt ben guarnit avui, ens han plantat una senyera aquí amb una mica de màstil, no sé pas on ha sortit, però amb el Joan suposo que ha sigut enveja dels companys que tenim viatgers, del Toni, del Vidal i d'altres que també ens acompanyen avui, que van voltant per aquest món, i amb el Joan doncs fa uns dies hem decidit de també anar-nos de viatge. I hem passat aquest cap de setmana, vam anar a Brussel·les el dissabte amb la història que van muntar per internet dels 10.000 a Brussel·les, i vam fer acte de presència doncs, allà amb dos més aquí a Sant Feliu, i la veritat crec que va anar molt bé.
Va anar molt bé. Jo per primera vegada vaig anar a una manifestació amb una senyera, tu. No havia posat mai una senyera. He anat a moltes manifestacions, però mai havia anat amb senyera. I aquesta vegada...
I ho vas haver de fer a Brussel·les.
A Brussel·les, doncs, m'anava força bé. Érem una colla, no?
Uns quants. Segons qui diuen que n'érem 3.000, segons qui diuen que no n'érem 12.000, i segons qui diuen que n'érem 8.000, doncs és fer la suma, dividir per 3, i suposo que sortirà més o menys la quantitat justa. Però bé,
ara amb això de les calculadores ningú sap comptar massa bé.
Clar.
Sí, ja passa això.
Doncs era fer aquest incís, que vam anar amb la moguda aquesta, va ser molt interessant el manifest que es va llegir. Ara hi ha la proposta de reforma de... No, la proposta de... perquè es faci un referèndum amb recollida de signatures i tot plegat, que això doncs està per internet i es pot buscar molt, molt fàcilment amb això dels 10.000.cat. I bé, he de comentar això, que no vam fer cap excursió, no vam fer cap muntanya, no vam caminar per Brussel·les, però també cansa, però no és el mateix, i la botifarra de quilòmetres de divendres a diumenge, això també va ser important. Però bé, he de fer això, i després ara sí que entrem ja en matèria de l'anem a la muntanya, i el primer excusar que havien de ser aquí el Pere Vallcorba i la Carme González, que ens havien de parlar de la biblioteca del centre, que ja la tenen tota catalogada i registrada i tot a punt, però el Pere ens ha agafat un atac de vèrtic i el tenim a casa a veure si li acaba de passar. I per tant, d'aquí 15 dies sí que vindran a explicar-nos com va. I després doncs engegarem això amb el Toni, amb el cim del dia, ja habitual. Seguirem amb secció nova, el Josep Vidal ens ve a encetar una secció de temes diferents i diversos. I seguirem amb el Josep Montbrú, amb la colla el dimecres, que avui ens portarà cap a Roma, a fer una via romana d'aquí a prop. I després, diguem, l'estrella d'avui serà l'Arnau Vidal, que ha tornat i ens explicarà com li ha anat aquest any i mig que ha estat fora fent de rodamont, d'ofici rodamont, i a veure quins plans té de futur, que també no... sembla que no, això és una, no és pas parada i fonda el que fa avui per aquí. Doncs això ho és tot per avui, perquè tenim molta matèria per endavant i els minuts passen. Per tant, el Toni que engegui a veure cap a Cinema de Pitxaneu, que de moment encara n'hi ha molta.
Bé, amigues i amics, avui farem el cim. Avui pujarem al Puigmal, de 2.910 metres d'alçada, i hem programat una ruta circular, una ruta que surt de la collada de Carau, de Fontalba, a Caraups, puja a dalt al Puigmal, se'n baixa cap a Núria, de Núria torna a Fontalba i allà retrobem el cotxe. Per tant, és una ruta amb raquetes de neu, tenint en compte doncs, que encara hi ha un bon tapís de neu a tot el Pirineu, i en aquest lloc doncs, encara pot haver-hi en molts llocs un metre i mig de neu. Per tant, ens arribarem a Queralbs per la carretera nacional 152 fins a Ribes de Freser, on prenem la carretera GIB-5217 cap a la Vall de Núria. A l'entrada del poble de Queralbs neix a la dreta el camí d'accés a Fontalba. Això és una ruta circular d'ascens al Puigmal amb raquetes de neu des de la collada de Fontalba i retorn al punt de sortida per la Vall de Núria. Els desnivells són els següents. La collada de Fontalba es troba a 2.070 metres d'alçada, després es va al cim de la Dou, de 2.471 metres, puja dalt al cim del Puigmal, de 2.910, es baixa cap a Núria, el santuari de Núria, que es troba a 1.960 metres, i s'arriba una altra vegada al coll de Fontalba de 2.070. La dificultat és mitjana-alta, tenint en compte que alguna part de la neu alçada pot ser neu glaçada, i la dificultat pot variar considerablement en funció de les condicions de la neu. La durada pot ser de 4 a 5 hores i mitja, segons l'estat de la neu. El Puigmal està situat en una de les vores de la Vall de Núria. És habitual en els dies d'estiu que els excursionistes intentin fer-ne el cim passant per la Coma de l'Embut. Durant els mesos d'hivern, en canvi, el cim del Puigmal se sol assolir des de la Cerdanya. L'orientació cap al nord d'aquest vessant de la muntanya assegura una quantitat de neu suficient per la pràctica de l'esquí de muntanya. Per contra, l'ascens hivernal des de Núria no és tan practicat, ja que la vall, molt plana i oberta en alguns punts, no ofereix unes condicions tan bones com les del vessant nord. Per poder gaudir de la Coma de l'Embut a l'hivern, les raquetes de neu són una bona opció, ja que ens permeten resseguir còmodament un itinerari circular molt interessant. Hi ha diversos factors que poden modificar l'horari o la dificultat de l'excursió. Així, per exemple, si les nevades han estat generoses, com és el cas, la neu s'acumularà a les carenes i les raquetes ens ajudaran a no enfonsar-nos. Però si el vent s'ha emportat la neu, és probable que ens haguem de calçar els grampons i canviar els pals d'esquí pel piolet en algun tram. Situem el punt de sortida al final de la pista de Fontalba, a sota de la collada homònima. I ara farem una petita pausa musical i continuem tot seguit. Doncs bé, situats al coll de Fontalba, des d'aquest punt ja veiem el Puigmal al nord i iniciem la caminada enfilant la carena que neix a l'oest de la collada i que puja directament al cim de la Dou. Si la neu no és abundant, unes fites de pedra ens ajudaran a identificar la ruta correcta. Aviat guanyem l'esmentat cim de la Dou, des d'on identifiquem perfectament la ruta a seguir. Normalment aquest temps aquesta ruta està suficientment trepitjada per esquís, per raquetes i per grampons. O sigui que no, normalment no ens podrem perdre. Sempre, ara és el que dic jo de la prudència, si hi hagués boira, que en aquest lloc n'hi ha moltes vegades, s'ha de fer marxa enrere tot seguit perquè hi ha llocs molt penjats, podríem prendre mal. Sobretot la prudència per endavant. Doncs bé, continuem caranejant cap a l'oest, guanyem l'altitud i arribem al peu de la piràmide superior. Ja haurem gastat una hora i quart, més o menys. En aquí sovint hi ha neu, cosa que ens obliga a grimpar per un tram bastant tècnic. Un cop assolits els plans de la part superior de la carena, ens tornem a calçar les raquetes i ens dirigim cap al cim del Puigmal, que ja veiem. Guanyem el Puigmal, més o menys hi podrem arribar-hi amb una hora i tres quarts. Continuem en direcció nord-est i ja comencem a baixar cap a Núria. Baixem uns primers ressalts que aviat descendeixen de forma pronunciada cap al torrent de la Coma de l'Embut. Uns pals verticals de ferro ens ajudaran a seguir la ruta correcta. Quan la vall s'engorja, aquí estarem ja a 2 hores 15, 2 hores 30 de la sortida, passem a la riba dreta del torrent i continuem caminant propers al curs de l'aigua. Quan el torrent es fa impossible de seguir, sense gaire altitud, resseguim a la dreta els lloms que baixen del roc dels aguacers, fins a guanyar un petit collet. A sota mateix ja veiem l'edifici del santuari i iniciem el descens pel mig del bosc, dirigint-nos en diagonal vers el dit santuari. Quan arribem a Núria, més o menys unes 3 hores ja de camí, passem per davant de l'ermita de Sant Gil i continuem pel camí de Fontalba. A la creu d'en Riba, just a sobre de l'estany, el sender deixa el camí de Caralps a l'esquerra, que és un GR, GR número 11. En canvi, nosaltres hem d'anar cap a la dreta, al Corriol, que ens portarà a Fontalba, que va guanyant altitud de mica en mica i s'endinsa en el bosc. Hi ha molts arbres tombats que haurem de rodejar, és una mica complicat, però s'ha d'anar tirant. Pel camí, a la sortida hem de vigilar amb el pendent de la Coma de Fontalba. En una hora més o menys, ja en farà 4 en total, arribem al coll de Fontalba on ens retrobem amb el cotxe. És una excursió molt, molt maca, podeu comprar el mapa de l'editorial Alpina, que és el Puigmal Núria, d'escala 25.000, i sobretot el consell principal que us podria donar per fer aquesta ruta és que juntament amb les raquetes de neu no oblideu els grampons ni tampoc el piolet. Doncs bé, això és tot, amigues i amics, fins a la propera edició. Em despedeixo amb un verset d'en Josep Maria de Sagarra que diu: un camí, quina cosa més curta de dir, quina cosa més llarga de seguir. Josep Maria de Sagarra. Amigues i amics, adeu-siau.
Bé, doncs, com dèiem, avui estrenem secció, també seguirem fent camí, com deia en Sagarra, una cosa molt curta de dir, i estrenem secció amb el Vidal. Bona nit, Vidal.
Hola, bona nit.
Que, bé, fa temps que en vam parlar de com havíem d'ampliar el tema d'anem a la muntanya més personal així, i el Vidal doncs hi va oferir a la primera, i per tant encetarem la secció tal com toca amb la sintonia que has triat i engegues ja el tema, vale?
Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa, balla't el val.
Bé, ja hem sentit la sintonia. Doncs mira, les vegades que jo vingui per aquí sentirem l'Ovidi Montllor amb una cançó que va començar per dir-se homenatge a Teresa i que en algun moment servirà per fer un homenatge a qui calgui en cada moment. De moment ha sigut l'homenatge a Teresa. Bé, jo vaig dir-li al Ramon que sí, que em comprometia a fer una secció, però esclar, una secció, clar, el Toni ja tenia agafat els cims. Llavors, doncs, vam dir, doncs, mirarem de fer una secció que parli de diferents coses. De la primera cosa que us vull parlar, i no podria ser d'altra manera, és de les vies ferrades i concretament de la via de Ferrada a Centelles.
Que no l'hauràs fet poques vegades.
Que si, suposo, em sembla que aquí n'hi han com tres que han vingut a mi a la via Ferrada a Centelles o un que no ha vingut a mi, poder. Sí? Sí, tres que han vingut a mi a la Ferrada a Centelles i un que hi ha anat tot sol. Però bueno, que jo hi he anat a acompanyar molta gent i que bueno, que és una cosa curiosa i que bueno, és una manera de, diferent també de fer un cim. Primer, per la gent que no sàpiga què és, explicarem una mica, només una mica, que una via ferrada és un camí més o menys vertical, però bastant vertical, que està equipat, que pot estar equipat doncs, amb esgalons o diferents tipus de ferros que permeten la seva ascensió. Podríem comparar-ho una mica amb una escalada, però més amb una certa facilitat, doncs, perquè tenim una sèrie de ferros que ens ajuden a pujar. A més, hi tenim al costat, anar seguint aquests ferros, hi tenim el que se'n diu el cable de vida, que hi enganxem el dissipador i ens serveix doncs, per autoassegurar-nos. En vez d'anar assegurats com amb l'escalada, ens autoassegurem. També hauríem d'haver explicat una mica què és un dissipador. Un dissipador és un aparell que portem enganxat de l'arnès, que suposo que un arnès tothom sap què és, i que porta dos mosquetons i ens permet anar-nos enganxant en el cable aquest de vida que hem anat dient i anar-nos desenganxant d'un al moment que tenim un clau que clava el cable a la paret, desenganxant-ne un i posant-lo a l'altre i continuar enganxats del primer i llavors desenganxar l'altre per prosseguir. Per les vies ferrades, a part del dissipador i de l'arnès, normalment doncs, també es porta una vaga d'ancoratge per si estàs molt cansat i has de reposar una estona, un casc, calçat adequat, que poden ser unes botes o unes bambes de caminar, que diguéssim, i va bé també portar guants, i si poden ser guants de ciclista que portin, que treguis els dits, així no se t'encallen les vagues a l'hora de posar-les. Bé, fent també una mica d'història i de seguida entrarem a la via ferrada de Centelles, direm que les vies ferrades tenen el seu origen al segle XIX a Àustria i a partir del 1900 es van anar popularitzant als Alps per gent aficionada al muntanyisme i que durant la Primera Guerra Mundial va servir per fer camins bèl·lics, per sorprendre o per defensar-se dels enemics a la guerra italo-austriaca, a les Dolomites, bàsicament. A Espanya comencen a haver-hi alguna via ferrada a partir del 1990 i a Catalunya la gent que pot recordar més temps enrere es recordarà de les primeres vies ferrades com són el Joc de l'Oca i la Tresina a Montserrat. Bé, dit això, que ja ens hem introduït una mica en el tema de les vies ferrades, doncs anem a parlar de la Ferrada de Centelles, que de fet, la Ferrada de Centelles, jo en dic la Ferrada de Centelles perquè és just sobre el poble, però és la Ferrada de les Baumes Corcades, perquè hi ha una sèrie de baumes, una sèrie de forats, que amb la roca com corcada i l'anomenen d'aquesta manera. Aquesta ferrada ens surt de la Casa de Colònies de Banyeres, i tenim està marcat per unes marques grogues i tenim una mica d'aproximació que en ella passem pel Cercle de les Bruixes i que anem a trobar el Queixal Corcat, que és una pedra una mica curiosa abans d'arribar al peu de lo que seria el peu del Quicarell, que en diuen, que és el primer tram de ferrada. Aquest primer tram de ferrada és un tram bastant dificilet. Normalment a les ferrades sol passar això, que el primer tram sol ser bastant dret i una mica impressionant, perquè així es fa, com aquell qui diu, fa una mica de selecció, no? Passat aquest primer tram, arribem a una balconada que podria servir com de mirador. Tenim el Montseny Centelles, el poble Centelles a baix, el Montseny al davant, bueno, ja té una mica d'alçada i doncs és maco de veure. Seguint aquest tros, arribem a un punt, doncs seguim camí i trobem altra vegada el que és la ferrada i arribem a un punt que tenim dues opcions. Una opció seria la que hi havia, la primera que es va fer quan es va fer la ferrada, de seguir per un tros molt en diagonal sense massa dificultat, i la segona opció seria passar per un pont nepalí de 69 metres de llarg. Bé, en aquí pues, cadascú pot triar l'opció que vulgui. Jo amb les vegades que l'he fet doncs he triat diferents opcions, i quan el dia que es va inaugurar el pont vam anar corrents cap allà i cap a fer el pont. I la veritat és que l'he fet una altra vegada, i que moltes vegades he anat acompanyat d'altra gent, els acompanyo fins arran de pont i els deixo allà, i jo vaig a fer el camí fàcil, perquè el pont aquell jo ja l'he fet dues vegades, sin comentarios. La veritat és que és divertit fer el pont, però bueno, és divertit, però quan l'has fet ja l'has fet.
És divertit si no fa vent. Si fa vent comences a balancejar i sembla que hagis de caure. Dóna una mica d'impressió.
No, jo espero anar-hi portant gent, i espero haver-m'hi de posar el dia que algú quedi penjat per l'arnès i això, llavors ja ens hi posarem, però si no cal, no cal. Doncs bé, després de fer el pont retrobem el mateix camí que han fet els que no fem el pont, i seguim per tot un tram bastant llarg, per tot un tram diagonal que és relativament fàcil. Hi ha un tros que anem al revés, que diguéssim, baixem un trosset i continuem un tram diagonal fins que tenim ara dues opcions, perquè ara hi ha un altre tram nou que és el tram de la Tosquera, que és una opció diferent. L'opció antiga era seguir un trosset d'uns 10 metres i llavors travessar la carretera i anar-nos a filar a l'últim tram cap al turó de Puigacordi, que no ho hem dit, però acabem fent un cim, acabem fent el Puigacordi de 972 metres. I l'opció aquesta de la Tosquera és seguir un tram de camí i anar a un tram que aquest tros l'hauré de llegir perquè només hi he passat una vegada i el recordo vagament, però és un tram que també es parteix en dos, o sigui, segueixes el camí com si diguéssim anant de pla i arribes al fons del que seria el torrent, i tens dues opcions, una opció més fàcil i una opció difícil. Jo recordo el dia que vam fer aquesta opció, que hi havia algú que estava per aquí, que anàvem molt esveradets i anàvem molt contents, i vaig, tal com veníem, vaig començar el tram aquest, que és un tram poder uns 25 metres verticals, i sí, pum pum, pujo els 25 metres verticals, però allò tenia una sortida que no, en aquell moment no me l'esperava, i bueno, no vaig trobar la manera de fer aquella sortida, m'estava esgotant, i vaig baixar els 25 metres, van pujar els meus companys, i després, quan jo vaig haver de reposat, vaig pujar els 25 metres, vaig superar el tros que no acabava de trobar la manera, i llavors hi ha un altre tram dificilet que has de tirar molt de braços perquè tens molt poc apoyo de peus. Tornes a anar de pla pel mig del bosc a buscar el camí que havíem dit que travessava la carretera, i ens queden els dos últims trams, que són el tram de l'escala, de la famosa escala que tothom que ha estat per la ferrada aquesta coneix. Hi ha un tram que comença amb una panxa, que diguéssim, i que és bastant dificultós de pujar, i que acaba amb una escala que surt, que vola com si fos un balcó al buit, i fa com una mica d'impressió, però realment lo difícil no és l'escala, perquè l'escala jo penso que és molt segur, lo difícil és la panxa que has fet anteriorment i la panxa que et queda després, que hi torna a haver en l'últim tram, o sigui, hi ha un tram abans de l'escala i un tram després, que tots dos fan una panxa, i això et fa que hagis de tirar molt de braços, ja portes tota la ferrada, ja estàs una mica cansat, i bueno, és un tram podríem considerar bastant dificilet. Acabes aquest tram, segueixes un trosset de camí i et queden quatre esgraons i arribes al turó de Puigacordi. Si a més doncs enganxes un dia maco, jo, com que hi he anat tantes vegades, doncs he enganxat dies que m'hi ha sortit l'arc de Sant Martí, dies que m'hi ha tocat el sol, dies que no hi havia sol, però 5 anys és un dia, una mica maco, la vista també s'ho val. I bé, això seria tot el que és la ferrada de les baumes corcades de Centelles.
Aquest tram nou que has dit és més difícil que la part aquesta de l'escala?
És una mica sorprenent, sí, la sortida aquesta dels 25 metres que jo t'he dit, 25, que poden ser 20 o poden ser 23, i llavors tens un tros que més que difícil és un tros que també vas com bastant de pla, però que tens molt poc apoyo de peus, no hi ha ferros pels peus, has de posar els peus una mica per les pedres, i fins i tot hi ha algun tros que has de tirar només de braços perquè els peus no saps on posar-los.
Sí, és un tros bastant difícil. Sí.
Bastant difícil i més que res que et cansa bastant.
A més, abans de fer aquest tros hi ha un cartell que t'avisa, que et diu, si no tens una certa experiència en fer vies ferrades, va més que no t'hi fiquis,
més
que no t'hi posis. Hi ha un cartell que t'ho avisa.
Bé, només per despedir-nos i acabar de donar dades d'aquesta ferrada, direm que té un desnivell de 330 metres, l'alçada del cim, que ja havíem dit, és de 972 metres, el recorregut equipat és de 800 metres, el recorregut total són 3.900 metres, i l'horari és entre 2 i 3 hores. El descens és de 45 minuts i la dificultat posen difícil i molt difícil el tram de l'esperó i l'escala. Pues molt bé, això ha estat la nova secció d'avui. Un altre dia parlarem d'una altra cosa.
Anirem variant. Molt bé.
Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruï.
Bona nit a tothom. La colla del dimecres, com cada quinzena, ens venim a explicar l'excursió de la setmana. Aquesta va ser el febrer, dia 25, i el recorregut va ser la Via Romana del Cap Sa Costa. La Via Romana del Cap Sa Costa és un interessant passeig pels diferents paisatges forestals de Catalunya. Al vessant del Ripollès abunden els prats de dall i de pastura, envoltats d'extenses pinedes de rajolet, faixos i avellanedes humides. El vessant de la Garrotxa són les rouredes i els alzinars mediterranis els que ens van acompanyar al llarg del camí. Així doncs, sembla ser que la via del Cap Sa Costa és un camí d'origen romà, essent un brancal secundari de la via Augusta, el gran eix de comunicació que unia Roma amb Cadis, tot creuant els Pirineus. L'únic tram de tota la via del Cap Sa Costa, que s'ha conservat en molt bon estat, transcorre entre Sant Pau Vell i el terme municipal de Sant Pau de Segúries, en el Ripollès, i el pas dels Traginers a la vall de Bianya, a la Garrotxa, amb una longitud total de 8,05 km. Al llarg del seu recorregut es poden contemplar els trams empedrats amb els seus elements relacionats directament amb la construcció del camí, com els desguassos d'aigua, la pedrera d'extracció per la construcció de la via, ponts, reservatoris d'aigua, tot amb un estat de conservació excel·lent. És, doncs, una passejada a través de 2.000 anys d'història per un camí que té molts encants amagats per descobrir. El recorregut que vàrem fer va ser de 16,4 km, amb un temps efectiu de 4 hores 30 i un total de 6 hores 25. Aquesta és una bonica sortida que va fer la colla el dimecres.
Molt bé, doncs. Ara plantarem el camp base i seguirem anem a la muntanya.
Anem a plantar el camp base.
Bona nit. Bé, avui tenim l'Arnau Vidal. Avui el tenim present aquí a l'estudi, i no com l'anterior vegada que el vam entrevistar, que va ser doncs, a l'altra punta de món, aprofitant que hi havia els seus pares aquí, que els entrevistàvem per un viatge que havien fet, i llavors els vam donar la sorpresa doncs, de parlar amb ell des d'Austràlia. Doncs avui no, avui el tenim aquí, està present, i parlarem una mica doncs, dels viatges aquest que ha estat fent. Bona nit, Arnau. Bona nit. En primer lloc, m'agradaria que llegissis un text que suposo que reconeixeràs de seguida, i llavors continuarem l'entrevista. Et faria res doncs, de llegir-lo, sisplau?
Sí, home. Una de les preguntes que em feia molta gent i que em reponia i que tothom em preguntava és què hi anava a fer allà. I bueno, jo tenia, alguns ho saben, tenia un blog i vaig respondre al blog. I la resposta és força senzilla. Intentaré treballar. Treballar no només per poder menjar, dormir, sinó per comprar un dels béns més preuats. Allò que a Catalunya mai no tenim i quan ho aconseguim sovint no ho sabem aprofitar. Que anava a comprar temps. Temps per poder descobrir, per poder viure, conèixer, riure, plorar, aprendre, guanyar, perdre, i sobretot temps per ser lliure. Un temps que em permeti seguir gaudint d'un regal com és la vida, per poder l'exprimir fins a l'últim segon fent allò que realment em vingui de gust. És una mica el que he intentat fer durant aquest any i mig, que no sempre és possible.
Això és el que vas escriure al començament del teu viatge, al blog d'internet, parlant del teu projecte. T'he de dir que aquest text em va agradar i em va fer pensar força amb el que hi deies. Per tant, la primera pregunta és, has aconseguit comprar aquest temps que et proposaves o encara estàs en el procés de comprar-lo o d'acabar-lo de comprar?
Bé, això sempre em falta. Sempre em falta temps. Per molt que en tingui, sempre te'n falta per voler fer, per voler anar o pel que sigui. Sempre, jo crec que temps ningú en té. Tothom m'ha faltat. Hi ha temps de crisi encara més.
Uh-huh. Llavors, què creus? Que has de continuar? O, bueno, avui ens explicaràs una mica a veure quins són els teus projectes, però quasi bé que la primera, el que voldria és que em fessis una mica de valoració de tot de què ha sigut aquest viatge fins ara, fins aquest moment.
Bueno, aquest viatge, jo la veritat és que normalment els viatges es planifiquen, doncs un agafa una guia, un agafa informació, busca internet, s'informa, i jo, no sé si per deixesa, per descuit, o perquè simplement no en tenia ganes i no volia seguir cap pauta que estigués escrita a cap llibre, doncs vaig decidir marxar i prou, o sigui, sense saber absolutament res del país on anava, com hi arribaria, per què hi arribaria, on aniria després, i ha sigut una mica doncs tot el meu viatge ha sigut així, les decisions sempre a última hora, intentant seguir una mica l'instint i deixar-te portar per la gent que et trobes, la gent que coneixes, i una mica per intuïció, sempre amb els peus a terra, perquè tot arreu has d'anar amb compte, no pots anar boig, però sí que va ser una mica això, doncs que jo vaig sentir que la vida d'aquí estava molt bé, jo estava realment bé, però que volia provar alguna altra cosa, alguna cosa diferent, i vaig decidir comprar un bitllet d'avió.
Està bé. El viatge encara no ha acabat i per tant estàs en un interacte, diguéssim, o ja el dones per finalitzat aquest que t'havies proposat?
Fa de mal dir això. Fa de mal dir, he acabat. Perquè això acabat em feia gràcia. Això, quan l'acabat marxar, molts dels amics feien apostes. Si estaràs 3 setmanes, si per Nadal seràs a casa, si estaràs un any, si aquest no torna. I hi havia una mica de tot. I cada vegada que contactava amb ells, ja fos per internet o pel que fos, tots em deien el mateix. Bueno, i quan penses tornar? I quan durarà? I no sé, una mica doncs, que el viatge... Sí, he tornat. Però quan el que m'ha agafat a mi, quan un viatge i veu i coneix, l'únic que li dona és més ganes de seguir conèixer, de viatjar més, de viure i de veure. Però bé, tampoc és tan fàcil. Mm-hmm. Viatjar és divertit, és molt maco, però és complicat i també necessites recursos econòmics i necessites temps.
Clar, i una cosa és viatjar de turista, no? I l'altra cosa és aquest plantejament que vas fer tu de comprar un bitllet, no?
Sí, una mica també volia marxar del turisme una mica convencional i simplement doncs això, vaig agafar una motxilla, un bitllet d'anada i deixar-me portar i deixar-me i deixar fer, deixar que passessin coses i aprendre d'aquestes coses, perquè clar, un any i mig, oh, hòstia, Arnau, ha estat un any i mig viatjant, hòstia, que bé, que tot va bé, doncs sí, vergony, també ho he passat malament.
I un de tot, oi?
Ah.
Ara, quan te'n fa, quin dia vas començar el viatge aquest?
Que... Vaig començar 19 de setembre del 97.
O sigui, no, ara fa...
Hòstia, estic tan perdut.
El 2007.
Fa any i mig, aproximadament, no? Bé, com en aquella entrevista de fa un any ja vàrem parlar de diversos països que havies visitat, perquè llavors t'entrevistàvem a Austràlia, havies passat per alguns llocs ja. Fes-nos una mica de resum d'aquesta primera part i després parlarem amb més detall del teu recorregut posterior des d'Austràlia. Llavors, inicialment, segons em sembla recordar, et vas dirigir cap a l'Orient, més concretament cap a Àsia. Quin és el primer país que vas fer escala en arribar a Àsia?
Jo vaig aterrar a Bangkok.
O sigui, cap a Tailàndia, no?
Exacte. Primera setmana totalment perdut. Totalment perdut. Però bueno, la que vas veient una mica com funcionen les coses i veus, coneixes una mica la gent del país, coneixes com viuen, doncs ja vas veient que és molt fàcil. A veure, també aquests països estan molt acostumats al turisme, viuen molt del turisme, i viatgis en plan ric o viatgis una mica amb menys recursos econòmics, doncs tens totes les opcions i tens moltes opcions, i la veritat és que vaig trobar que era molt més senzill del que em pensava viatjar per allà. No havies de patir mai per dormir, no havies de patir mai per menjar. Si arribaves a qualsevol poble, ciutat, a hores que normalment no trobaries lloc, sempre trobaves lloc. Mm-hmm. I si no te'n buscaven, podies dormir, no hi havia cap problema. Mm-hmm. Un país realment, jo vaig trobar molt espectacular els paisatges d'aquest país. Les illes creïbles al nord amb la selva, doncs realment espectacular, em va agradar molt. Mm-hmm.
Suposo que el teu nivell d'anglès deu haver millorat molt amb aquests anys.
Només faltaria. va costar.
Perquè al començament devia ser dur, al començament.
Sí, el meu anglès era una mica coix. Ara, el meu anglès era nul i ara justet. Però bueno, un s'espavila, t'has d'espavilar, has de comunicar-te, doncs et busques la vida per comunicar, però ja et dic que quan els convé es fan entendre també, vull dir que no hi ha massa problema amb el tema
quan tens ganes d'explicar-te o de vendre-te alguna cosa, de seguida s'espavilen,
sí,
no?
Tothom que ha viatjat i anat a països d'aquests, ja no sigui Àsia o inclús sigui Àfrica, bueno, sempre si s'han de fer entendre no hi ha cap problema.
Uh-huh. Després d'aquí de Tailàndia, per quins països vas passar fins a arribar a Austràlia? Què vas fer?
Després vaig anar cap a Vietnam. Vaig creuar de nord a sud amb autobús. Un país que... La veritat és que jo me l'esperava una mica més espectacular en tema de paisatge. El que em va sorprendre d'aquest país va ser més la gent. La gent era realment amable. No anaven a Tailàndia a treure't els diners, simplement, sinó... Hi havia gent que t'ajudava desinteressadament, vaig tenir la sort de conèixer uns quants del país, i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. I el sud de Rangwana és molt espectacular amb el Mekong, el riu Mekong, que és enorme.
Mm-hmm.
I és increïble, és un riu d'aquests que no veus l'altra punta. He estat 3 dies amb vaixell pel Mekong fins a arribar a Cambodja i realment molt espectacular.
I al final hi ha un delta molt bonic també, no?
Sí, espectacular. Doncs una mica la ruta era això, eren 2 dies que donaves voltes pel delta del Mekong. Mm. I el tercer dia arribaves a Cambodja.
Mm.
I és espectacular, bé, veus com viu la gent, veus que hi ha com petites illes al mig del riu i que dius, hòstia, aquesta gent viu aquí tot l'any i no hi ha res, hi ha 4 fustes i poc més.
Fins a arribar a Austràlia vas passar per algun altre lloc encara o ja no?
Sí, vaig passar per... vaig anar a Cambodja. No sé si hem de parlar dels temples d'Angkor, que jo crec que tothom hi hauria de passar-hi. És increïble. És la pel·lícula Tomb Raider en els boscos i les catedrals que són allà, és increïble. I després em vaig arribar, ja que estava allà al costat, vaig arribar a Laos. Laos és un país molt divertit. Molt divertit, sobretot per viatjar. És un país curiós, vas agafar un autobús i si l'autobús surt a les 9, tu ets a les 9 allà, però si no hi ha suficient gent, l'autobús no surt. I pot ser que no surti fins l'endemà. Fins que l'autobús no és ple, no, és divertit viatjar per aquest país, és curiós.
Sí, aquí és on compres el temps, no? En aquests casos, suposo.
Exacte.
Bé, doncs esperem que s'ompli.
Sí, bueno, vas buscant autobús, et diuen a les 9, no sou prou, espera't a les 11. I si a la 1 no hi ha prou de gent, bueno, torna demà. I dius, bueno, què els has de dir?
Sí, això no és el seu costum. No? Molt bé, i després d'aquí, cap a on?
Després d'aquí ja vaig anar cap a Austràlia. A Austràlia vaig arribar a Perth, a l'oest, i en realitat el primer que em va sorprendre va ser el meu nivell d'anglès, que era realment nul, i després a l'arribar a la ciutat, doncs que era una ciutat que l'edifici més antic té 50 anys, és realment espectacular, és nou, és tot nou, no hi ha res vell. Pots caminar descalç pel carrer de l'Unet que està, els edificis impecables, els carrers, tot nou. I això la veritat és que em va sobtar, perquè també venia d'uns països que és al revés, tot és més aviat vell i rònec. I arribes allà i dius, hòstia, la civilització, i és curiós, la gent respectant els semàfors, creuant el pas de pètons, era normal, després de venir a Àsia, que allà condueixen... Sí, condueixen una mica, val tot, i trobar allà que tothom respecta, i allà respecten molt les normes. Hòstia, va ser un xoc cultural. Primera setmana també, sorpresa.
Fins a arribar a Austràlia no vas haver de treballar encara, de moment? No vas haver de...
No, vaig tenir la sort que...
Fins a Austràlia no vas començar.
Que Àsia és molt barat. És molt barat el dormir, és molt barat el menjar, i... Doncs això, doncs també vigiles una mica, perquè saps que tens uns diners i que no saps quan tornes a treballar ni si tornaràs a treballar, i que, bueno, sí, que mira, que per 2 euros dines, hòstia, és molt barat, però són 2 euros menys que tens i que no saps si tornaràs a ingressar, i com més gastes són menys dies que estàs fora.
Clar.
I has d'anar una mica amb cuidado.
Llavors, a arribar a Austràlia vas començar en plan de buscar feina.
Sí, però bueno, allà no és fàcil, allà respecten molt les normes, les respecten totes, i amb el tema del treball tenia molts problemes amb els visats. Els espanyols només tenim visat turista, no tenim altres països que tenen algun conveni, que tenen uns visats especials d'un any i que pots treballar mitja jornada, però a Espanya no hi ha conveni de res i és visat turista de 3 mesos, i allà entre el meu nivell d'anglès i el visat que no corresponia era complicat, no era fàcil trobar feina. I a viatjar per allà no són preus d'Àsia, són preus més europeus, i allà la veritat és que els diners marxen molt ràpid.
Allà vas fer turisme, vas poder fer una mica de turisme també, vas veure coses i...
Sí, doncs vaig arribar a Perth, vaig anar a Melbourne, la veritat vaig estar un parell de dies, jo vaig voler anar una mica més al nord, a veure una mica la zona on es pensa Austràlia, doncs a buscar platges amb onades i surfistes. Doncs vaig voler anar a veure una mica la zona aquesta de Byron Bay i una mica més al nord per veure una mica això, i Sydney, doncs clar, has d'anar, és una de les ciutats que sempre atrau, passar per Sydney no costa res, és una ciutat molt maca.
Després d'Austràlia te'n vas cap a Àfrica, cap a Sud-àfrica, tinc entès.
Sí, però va ser una mica de rebot, perquè, bueno, de vegades quan un busca vols barats, els vols fan més voltes de les que toca, i vaig comprar un vol de Melbourne a Buenos Aires, però que en total eren 45 hores amb tres escales, i jo vaig veure que era molt llarg i, hòstia, 45 hores aquí, que vas boig. No només eren les hores de vol, sinó les hores a l'aeroport, et porten de Kuala Lumpur et perd 8 hores, i una de les escales era Ciutat del Cap, i doncs vaig aprofitar i dic, bueno, ja que paro Ciutat del Cap un parell d'hores, doncs m'hi quedo una setmaneta, 10 dies, I així el viatge no està tan pesat i ja que passo per aquí doncs aprofito i conec una mica Sud-àfrica. Haguem una setmana acostumat a estar un mes en tots els països o dos mesos, doncs una setmana, hòstia, és molt ràpid, però està bé, la veritat és que em va sorprendre una mica, em va agradar, és diferent, no és Àfrica, no hi ha lleons, no hi ha selva, no hi ha desert, no hi ha elefants pel carrer, és una mica més europeu, és pel carrer i no hi ha negres, sinó hi ha blancs, dius, hòstia, a vegades és una mica curiós, però bueno, doncs és un lloc que és un punt de sortida o d'arribada de la majoria de gent que viatja per Àfrica i allà t'explica tothom el que pretén fer o el que ha fet. És que llavors un li costa marxar d'allà. És hòstia. Podem quedar per aquí a Àfrica, però bueno, ja tenia el següent destí, ja tenia l'avió i vaig seguir cap a Sud-amèrica.
Així no vas tenir temps de fer cap safari ni res per allà.
Vaig estar a punt, però al final em vaig desdir. Vaig desdir a última hora.
Vaig fer un
cim. Sí, vaig fer un cim. Un cim que em pensava que era més fàcil del que pretenia. Just darrere doncs, era una pedra, era una roca enorme, que diuen la taula, que surts parteixes des de la platja i s'aixeca, eren 850 metres, molt, molt ràpid, és una pedra, és un quadrat enorme i doncs en vez d'agafar un taxi o el telefàric ja hi arribaràs a peu. I bueno, els següents 3 dies vaig anar coix, però va valdre la pena.
Vas arribar a dalt.
Vaig arribar i vaig tornar a baixar. Sí, però molt bé, molt maca. Hi havia una vista espectacular des de dalt.
Molt bé. Després et dirigeixes cap a l'Argentina, on abans de final d'any et trobes amb els teus pares i allà fas un recorregut per la Patagònia. Això bueno, ho sabem perquè els teus pares van estar fa un mes i pico per aquí o dos explicant-nos i ens van dir que us havíeu trobat. Què tal l'experiència aquesta de per allà baix a la Patagònia? Com, no havies fet una activitat d'aquest tipus mai o ja no et va venir gaire de nou?
A veure, jo havia fet el Pirineu, el pare doncs, de petit, doncs, quan no tens criteri i no tens
enteniment, sí. Et foten per qualsevol puesto.
Sí, et fan pujar per allà on toca.
Jo he marxat ja, eh?
I és l'experiència que havia tingut, el Pirineu havia fet algun cim que altre. Però allà no és tant als cims, perquè la veritat és que no hi ha muntanyes d'altetes, però doncs són, jo crec que són més tècniques, més d'escalada. Allà és, doncs, el que vam fer una mica era més trekking, més caminar, però eren tirades llargues. Tirades llargues de
motxilla a l'esquena i caminar, no?
Sí, entre 6 i 9 hores i no, però la veritat és que...
Bueno, però aquest trekking el fèieu amb pernil de Can Valentí. És a dir, que ja hi havia alguna certa...
Home, sí, després d'un any i pico sense menjar pernil, doncs l'únic que el vaig demanar que portessin, pernil i fuet.
Un fuet de Can Valentí o de Can Garriga o de Can Arrossa?
No, de Can Arrossa. No sé d'on era. Però no que agafem publicitat, que em sembla que ho vam haver de pagar.
Això facilita les coses, per això.
Sí, home, s'agraeix.
Està bé, bueno, i després llavors has continuat una temporada encara a l'Argentina, allà has fet algunes activitats de muntanya o pràcticament t'has dedicat només a Buenos Aires?
Sí, bueno, abans que vinguessin vaig estar treballant a Buenos Aires, ja estava un mes i mig treballant, però bueno, no problemes amb els jefes, ja se'ls passava això també. Vaig decidir deixar la feina i també doncs, aprofitar per viatjar més a la Patagònia. Llavors quan vaig tornar ja em va ser més complicat trobar feina. Vaig enganxar una mala època, gener i febrer, és com juliol i agost, tothom està de vacances, tothom està fora. I jo econòmicament ja estava una mica tocadillo i em deien, hòstia, no, mira, ves a les zones turístiques, ves, igual trobes. I, però anar allà em suposava que tot el que gastar-m'ho tot en una setmana, vas a una zona turística, doncs clar, necessites dormir, necessites menjar. I la idea és que l'Argentina és car. Més car del que jo em pensava i vaig decidir quedar-me a Buenos Aires i si trobava alguna cosa bé, si no, també. I al final ja ens portava un parell de mesos buscant feina, el tema estava fotut, com aquí, com a tot arreu. I sí, un dia per l'altre vaig decidir que tornava, vaig comprar un bitllet dimarts, fa l'avió dimecres i dijous arribava.
Està bé, i ja estàs aquí. I ara què?
No sé.
Continua la cosa o s'atura o què passa? Aviam.
No està clar, no està clar.
Aquesta primícia de Bali, que...
Hi ha rumors, però... però no està firmat res. No hi ha bitllet encara. Fins que no tingui el bitllet a la mà, no... Quan arriba aquí, després d'un any i mig, sí que arribes i no s'ha mogut una pedra, tot està igual. Però un sí que està diferent i estàs perdut i... És, dius, hòstia, i ara cap on tiro? Cap a la dreta, cap a l'esquerra, em quedo, marxo... I és complicat. Uau, complicat. Una sensació doncs, diferent, doncs, una sensació que no has viscut mai de oh, marxar, sí, però cony, després torna. I clar, un torna... abans de marxar doncs, ho vaig deixar una mica tot. Ho vaig deixar tot. I tornes, clar, que dius, hòstia, que no tinc res. I has de tornar a començar i dius, hòstia, per aquí, a la dreta, això, doncs... una mica no és fàcil decidir quin és el camí correcte o el que vols fer, el que voldries fer, el que t'agradaria fer. Mm-hmm. I sí, doncs que hi ha dues o tres opcions i a veure cap on es decanta, però de moment no tinc cap bitllet.
Està bé. Durant aquest temps que has voltat pel món, hauràs conegut moltíssimes persones. Com han sigut les relacions amb elles? Quins tipus de persones has trobat? T'han ajudat? Has tingut problemes? Com ha anat la relació amb l'altra gent?
Bueno, doncs com a tot arreu doncs ja trobes bones, males persones, doncs trobes una mica de tot arreu. Per exemple, a Àsia hi ha molt viatger, com anava jo, amb la motxilla i anar tirant, alguns sols, alguns en grup, alguns... I aprofites i bueno, aprofites doncs, anar sol està molt bé i la veritat és que va ser una decisió meva marxar sol, jo volia marxar sol i també de vegades també ve de gust doncs, compartir viatge, doncs, aprofites els mateixos recorreguts, t'enganxes amb un grup, amb algú i viatges dos, tres dies, una setmana, 15 dies amb algú i després doncs, cadascú doncs, segueix el seu camí. Curiós, perquè de vegades et trobaves dos països o tres i estaves una setmana i no, ja ens veurem i tornaves a trobar al cap d'un mes i mig en un altre país i deia, hòstia, va, doncs, i, doncs una mica doncs, a Àsia era això, era compartir rutes i ja, el que us he dit abans doncs, la gent a Àsia la em va sorprendre, és molt amable, molt bé, no vaig tenir problemes. Una mica doncs, la por doncs, quan vas a països que desconeixes i no saps, dius, hòstia, el que volia era estar bé de salut i que ningú em tragués una pistola i el de més, doncs...
Has tingut alguna situació de compromès o complicada que hagis tingut un problema gros? O...
La veritat és que he tingut molta sort, sí que de vegades doncs, ja, si veus segons què, segons com i segons on, doncs ja procures creuar de cera o procures no ficar-te segons a quines hores on no toca. Ja, a mi em preguntaven, o sigui, a Bangkok és perillós? Que et digui, si tu vas enjullat un dimarts a la 1 de la nit pel Gòtic de Barcelona, tu mateix. Mm-hmm. És perillós Bangkok. Tu mateix, depèn.
Depèn on sí. Et posis.
De no et posis com vagis. I tot, jo crec que totes les ciutats tenen una mica aquest punt de perill. Menys Austràlia, hòstia, Austràlia, ja no passa res. Però sí, està clar, països doncs, que aquests que hi ha molt turisme, doncs també la gent s'aprofita d'això. Mm-hmm. I Argentina, doncs Argentina és una ciutat molt gran i Argentina hi ha gent que passa gana. I quan la gent passa gana, doncs fa el que calgui. I has d'anar amb compte com vas vestit, has d'anar amb compte què portes, has d'anar amb compte per on vas i a quina hora vas. I la veritat és que he sigut una mica prudent. Bueno, sempre hi ha un dia que no... que passes per no toca això, però tinc la sort de que no passés res greu.
Ja, està bé. En quant a natura, paisatge, animals, plantes, hi ha hagut alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció o que t'hagi impactat més de lo normal?
Ah, que deia una mica, els paisatges de Vietnam, a Tailàndia eren espectaculars, les illes, doncs, la típica illa amb sorra blanca, aigua turquesa, les palmeres, i te'n vas al nord doncs, i la selva és també és molt impactant. I animals, la veritat és que per sort o per desgràcia tampoc he vist, massa fauna salvatge, però sí, doncs, que a Àsia, doncs, he tenir la sort de nedar amb taurons. En submarinisme hi havia taurons, és, jo crec que és de les coses més espectaculars que he fet. Sensació de...
I sense perill, per això?
Ah, això et diuen. No pateixis.
No et facis una ferida per allà i comencis a sortir sang, no?
No pateixis, no passa res, aquests no van tips. Bueno. Però no, la sensació això de nedar i tenir a 10-15 metres un grup de 15 taurons és una sensació, jo crec que de dir, hòstia, és que com a giri no puc tirar amunt ni no, no. Espectacular.
Com hagi de marxar per cames ho tinc malament.
Sí. Si un s'encapritxa, ja pots fer el que vulguis. Ja.
A part de l'anglès, que, bueno, que m'imagino que l'has hagut de dominar quasi bé per força, no? Hi ha hagut algun idioma que t'hagi, que vull dir, que hi hagi entrat algun idioma local, que hi hagis entrat una mica o així, amb algun,
sí,
algun país d'aquests?
Argentina amb el castellà. De vegades tampoc és...
No, però si trobes una noia maca amb senyals també t'entens, eh?
No, però intentes això, aquests països, doncs, d'Àsia, doncs, aprendre bon dia o bona tarda, això, però és realment complicat. És realment complicat. Bueno, i no tinc massa facilitat pels idiomes.
Yeah.
I és complicat, però sí que intentes, i quan entres a alguna botiga o entres al restaurant o entres a buscar habitació, doncs intentes saludar amb un idioma local, intentes... Però bé, no és fàcil.
Ja. I en quant al preu de les coses, com anaven allà? Vull dir, en general tot era més barat o hi havia alguna cosa que et sorprenia i et causava, doncs, un problema de butxaca?
No, la veritat és que a Àsia jo vaig trobar que era molt barat. Vaja, molt barat el menjar, el dormir. I llavors, si volies capritxets de viatgets, d'excursions, aquestes coses, ja el tema s'enfilava una mica, però que sí que era... No vaig trobar que fos car. Va sorprendre més Argentina. A Argentina vaig trobar productes quotidians que sí que vaig trobar molt cars.
Molt bé. I així, doncs, ja per acabar, el futur encara està una mica incert, el que pràcticament potser el viatge aquest, diguem, que s'ha acabat o pot ser que continuï?
No, s'ha acabat la primera part. Eh? Aquesta
no
primera part està acabada, però...
No està clar, perquè ara econòmicament el tema està fotut i, clar, doncs necessita calés per viatjar i els treus aquí, els treus a un altre lloc.
I això del blog l'has deixat parat ja o què em penses a...
Doncs això del blog va arribar un dia que vaig cansar i simplement vaig deixar d'escriure, així que com escrivia quan em donava la gana i deixava d'escriure quan em donava la gana, com que era, vaig agafar que és el meu blog i per tant faig el que vull. Una mica, i vaig dir, hòstia, que no escrius el blog, dic, i tu m'has enviat algun mail per dir-me com està el tema aquí a Sant Feliu en un any i mig? Perquè ara critiques que jo no escrigui el blog i no t'expliqui. Arriba un moment que, en veritat em vaig cansar. Vaig cansar d'escriure el blog i vaig dir, com que és el meu blog i puc fer el que vulgui, no escriu més.
Passa que aquest blog sempre és, jo recomano a gent que no hagi vist que s'hi posi, perquè és molt interessant.
Sí, jo
realment
jo precisament el seguia i vull dir, mira, aquí m'he notat, vull dir, jo trobo que era un estil força àgil i que s'entenia molt bé,
jo penso que d'aquest blog se'n podria treure un llibre de viatges acollonant, molt maco, molt bonic i molt interessant.
Bàsicament jo crec que el blog estava escrit amb les tripes, per dir-ho
d'alguna manera, no? Sí.
I per això era tan... impactava tant.
Sí, sí, no? Jo ja t'ho vaig dir a tu, Vidal, el dia que això tindria de sortir un llibre amb totes les notes que hi ha, seria molt interessant, però molt. I ens ompliria d'enveja a tots, perquè ara és una cosa...
Molt bé, doncs deixem aquí que el temps s'ha tirat de sobre. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
T'avisarem la propera vegada per fer la segona part.
Exacte.
A veure si n'hi ha.
Fins aquí 15 dies. A reveure.
Ens fa petits i alhora ens fa tan grans. Tinc un flat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback, jet lag, faig pitch, empat, tic-tac, plic-plac, quin embolic com he enredat. I mentre canto en un pim-pam faig zig-zags, un plis-plas, plis-plas, m'he embarbussat i enrevessat, amb un clic-clac faig un rentat.
Un clic-clac?
Aquests rocs estan una mica xalats, eh?